Al matí, amb Raquel Garcia. Fem salut amb el Parc Taulí.
La xacra de la violència masclista està lluny de desaparèixer. De fet, segons dades de l'Observatori del Vallès Occidental, les denúncies per aquest tipus de violència han augmentat un 6,5% a la nostra ciutat de Sabadell en l'últim trimestre i un 19,2% del conjunt del Vallès Occidental. Les víctimes d'aquestes situacions poden demanar ajuda per moltes i diverses vies en diferents moments de la seva problemàtica. I una de les portes d'entrada al circuit d'atenció a les dones afectades és el Servei d'Urgències del Parc Taulí, un centre que compta amb professionals formats per assessorar-les. Avui en parlem amb la Mercè Pérez, que és treballadora social i referent del tema en violència en l'àmbit institucional. Bon dia, Mercè.
Hola, bon dia.
Primer de tot, tu has estat molts anys a urgències. Què és el que porta, no, doncs a una dona maltractada a venir a l'hospital? Com us arriben?
Bueno, les dones ens arriben per diferents vies, normalment venen per iniciativa pròpia, o sigui, hi ha diferents maneres. Elles venen per iniciativa pròpia o en alguna ocasió venen també acompanyades per cossos de seguretat, Mossos, policia, perquè han tingut una situació de violència que algú ha pogut avisar a les forces de seguretat. Llavors, moltes vegades venen acompanyades. En principi serien aquestes les vies.
I quines són les agressions més comunes? Solen ser per part de la parella o no? Té per què?
Nosaltres tenim, en principi, centrem la nostra atenció molt amb la violència de gènere, que és la violència que et provoca la parella o la persona que ha tingut amb tu una relació afectiva. Solen ser aquestes la majoria de situacions que atenem. És veritat que també estan venint dones agredides sexualment, que això no és la parella, sinó que és una persona estranya i que normalment estranya la víctima, i que es considera com a violència masclista. I també poden ser persones que venen, dones que venen agredides per algun familiar, que llavors seria violència domèstica. Nosaltres ens centrem sobretot en la violència de gènere.
Hi ha algun dia de la setmana o un horari concret en què sigui més comú l'arribada d'aquestes dones a urgències?
Pues la veritat és que es dona la circumstància, i això passa a tots els hospitals, que la majoria de dones estan venint a fora de l'horari de treball social. Nosaltres estem normalment de 8 del matí a 3 de la tarda, o 3 i quart, i el que hem vist és que venen sempre o bé al vespre, de matinada, o als caps de setmana. Tinc algunes dades que la veritat és que el 75% de les dones que nosaltres hem atès en els darrers 5 anys han vingut a última hora de la, el que acabo de dir, última hora de la tarda i sobretot els caps de setmana. Per què? Perquè s'entén que és quan estan amb el seu company, amb el seu possible agressor, o perquè és quan hi ha més convivència, és quan es produeixen aquestes situacions, no, d'agressió. També és veritat que entre setmana, pel dematí, algunes estan treballant i llavors opten per venir quan han sortit de la feina.
Quantes dones acostumen a passar també pel servei arran d'una agressió masclista?
Nosaltres en els darrers 5 anys hem comptabilitzat 446 dones, darrers 5 anys, que han estat ateses al servei d'urgències. Per exemple, aquest any, el 2022, tenim dades fins al 30 d'agost i han vingut 94 dones. Si comparem amb el 2021, en aquella mateixa, fins al 30 d'agost van venir 63, o sigui que també estem atenent aquest any més dones, com diuen les dades de l'Observatori del Consell Comarcal. Altres anys, igual el total, per exemple, el 2021 el total van ser 110, però és que aquest any portem 94.
Clar, llavors, el que dèiem, no?, que són xifres que demostren que ha crescut aquesta problemàtica. Per què, creieu? Què és el que detecteu? Potser es denuncia més? Arriben més casos a les urgències?
És possible que nosaltres també detectem més les situacions, val? Segurament també hi ha més polítiques de conscienciació sobre el tema i els mitjans de comunicació, i és possible que això també faci que sigui més fàcil per la dona prendre consciència de que té una situació, que està vivint una situació de violència, perquè això tampoc és un tema tan fàcil de saber. I també estem en una època que la societat està molt violenta, no? Està molt violenta, i al final es demostra una mica també amb el tema de la violència masclista i la de gènere. Són moltes dones, no haurien d'atendre cap dona, en realitat, no? Que amb totes les polítiques d'igualtat d'ajuda i d'evitar la discriminació, no hauríem d'atendre moltes. A l'hospital, tenint en compte que en un servei d'urgències ja passen 400 persones cada dia, doncs potser la xifra és poca, no? Però no hauríem d'atendre cap dona.
Com es fa l'atenció? La primera entrada, suposo que és amb els sanitaris. Quins són els factors que s'han de tenir en compte, no? Quin és el protocol?
Nosaltres, clar, la dona entra pel servei d'admissions. Depèn del problema que tingui, normalment es deriva al servei de traumatologia o cirurgia, perquè la majoria de vegades són fractures o són cops o, no, o sutures que s'han de fer. Quan és un tema d'abús sexual o agressió sexual, llavors passen directament al servei de ginecologia, i allà ja no se les deixa a la sala d'espera, normalment passen dintre per protegir-les una mica, no? I perquè no se sentin tan soles, perquè si venen acompanyades de l'agressor, que no és el cas, moltes vegades l'agressor es queda fora i elles entren dintre, i llavors comença l'atenció que la fan normalment un facultatiu. El facultatiu, nosaltres hem elaborat protocols, no? Perquè com que no estem sempre les treballadores socials, doncs li comentem al facultatiu quines tasques ha de fer, no? A part d'atendre aquella dona des de la vessant biològica, no? La vessant mèdica, doncs fer algunes preguntes, no? Intentar indagar una mica sobre el problema que té i reflectir-ho molt en l'informe mèdic, perquè al final l'informe, amb totes les lesions, amb la història de si hi ha hagut agressions anteriors, al final és la prova que té aquesta dona si ha d'anar a posar una denúncia. Llavors s'ha de fer també un comunicat al jutjat, sempre que tenem una persona que ha patit violència, i sobretot si és una dona, s'ha de fer un comunicat al jutjat especificant que és el jutjat de violència masclista. I si és dintre del nostre horari, demanem que ens avisin. Ara sí, explicarem per què,
clar,
no?
Explica'ns per què.
I si no estan dintre del nostre horari, doncs llavors s'han de fer ens han de programar una visita. Se li explica a la dona, que l'atendrà una treballadora social, se li programa una visita perquè nosaltres puguem tenir una entrevista o les entrevistes que facin falta amb aquesta dona.
Noteu que hi ha un augment de la sensibilitat també cap a aquest tipus de casos amb el pas del temps també, doncs, a l'hospital?
Sí, en els equips de sanitaris hi ha més sensibilitat, sí. Abans, és veritat que servei d'urgències, allà apareix moltíssima població, algunes persones amb una situació de salut molt, molt precària o molt de risc vital. Sí. Llavors es tendia probablement a banalitzar una mica quan et ve una dona i t'explica que l'han agredit i a lo millor les lesions poden ser com menors, no? És a poc a poc i a base de formació i d'anar parlant amb ells i d'explicar protocols i d'explicar que és important també perquè és un problema de salut, encara que amb ells els sembli que és una cosa que no és molt greu, no? Que tingui unes esgarrapades, el que hi ha darrere d'aquelles esgarrapades sí que poden provocar molts problemes de salut a aquella dona i també a la seva família, als seus fills i filles. Llavors sí que trobo que hi ha una sensibilització més gran, hi ha un equip de metges, sobretot a cada de servei, que han interioritzat molt el tema de la violència com un problema de salut i, per tant, col·laboren, es formen i ens comuniquen i ens consulten, sí.
Quin tipus de formació reben també aquests professionals, no?, en aquest sentit?
Bueno, sobretot són sessions en cada servei sobre com actuar davant d'una situació de violència.
Clar.
Val? L'any passat, per exemple, aquest any encara no hem fet cap nosaltres, però vam fer una formació teatralitzada. Es van donar quatre, van venir uns actors, es van fer quatre petites com obres de teatre perquè veiessin com es pot sentir una dona, per exemple, quan està vivint una situació de violència amb diferents, doncs una era una consulta amb un metge de família, una altra era una assistència a urgències, una altra no hi havia agressió física, però sí que hi havia molta violència psicològica que també provoca...
Que també passa factura, clar, que
passa moltíssima factura. I això i aquestes...
Clar, era interessant perquè doncs, a partir d'aquestes obres, no, d'aquestes peces teatrals feia com efecte mirall, no, per veure doncs, a
les formacions són cada vegada
situacions
més interactives, amb teatralització, o inclús vam anar amb, una, amb unes ulleres d'aquestes que es veuen
de realitat virtual,
de realitat virtual, exacte, i llavors semblava que t'estaven pagant a tu, vull dir que no hi ha res més com posar-te en el lloc de l'altra persona per poder entendre com està visquent, no, i què és el que genera a tota aquesta situació.
Clar, per empatitzar. Les dones diuen obertament que són víctimes de la violència de gènere o masclista, o a vegades cal preguntar-ho?
Mira, en el servei d'urgències, com que quasi sempre hi ha hagut un esdeveniment que ha provocat que vinguin, és fàcil que ens ho diguin. En general, ens ho van dient cada vegada més, però no és, no sempre, no totes, no? I de vegades venen i et diuen que han caigut, que s'han fet, l'altre dia una dona deia que gravant un vídeo per la xarxa social s'havia fet mal, i tu deies, ostres, aquesta lesió no sembla que tingui a veure amb una gravació d'un vídeo.
Accident,
llavors
no?
Has d'indagar una mica més, has de preguntar com t'ho has fet, sembla que aquesta lesió podria respondre a una agressió, amb qui vius o tens parella... Has de fer una mica aquestes preguntes perquè pugui deixar anar, se senti còmoda i pugui explicar algunes coses.
Clar, però perquè no, tingui aquest espai de confiança. Per què no ho diuen? És per por, per estigma també, perquè potser doncs, tampoc no volen que s'identifiquin com a víctimes per molts factors...
Bueno, quan estàs vivint una situació de violència per part de la teva parella no és un tema fàcil de compartir. Venen, quan venen a l'hospital sí, venen amb por, però venen amb molta vergonya també, no? Venen amb una sensació de ser molt poca cosa, no?
De culpa i, fins i tot, no?
I de culpa fins i tot. Llavors és que no sempre és fàcil tampoc per tu adonar-te, no, de que tens aquesta situació, perquè, clar, l'agressor, abans d'una violència física, sempre hi ha una violència psicològica que va marmant la teva capacitat, no, la teva autoestima i la teva capacitat de decidir per tu mateixa. Llavors, què passa? Que si tu no acabes de ser del tot conscient, no pots explicar-ho tan obertament, no és fàcil.
Evidentment que no. No sé si es detecten també aquest tipus de víctimes en altres serveis de l'hospital, no només a urgències.
Clar, a veure, aquestes xifres són del servei d'urgències. A l'hospital, de vegades ve una dona a fer-se una prova i quan es despulla es veuen algunes lesions, no? I llavors has d'indagar. Igual té prevista una operació, una intervenció quirúrgica, i contesta el marit i no li diu que ha de venir. Nosaltres, per exemple, tenim malalts ingressats que la seva cuidadora ve i explica les dificultats per cuidar, i aquí detectes també una situació de violència. O sigui, hi ha molts altres puestos, les visites de psiquiatria, per exemple, doncs allà hi ha molta dona que està atesa doncs, per depressió, per ansietat, bueno, per diferents patologies, i moltes vegades darrere hi ha una història de violència.
Clar, o sigui, aquestes diferents patologies, no?, o conjunt de símptomes us donen aquestes pistes també per continuar indagant, no?, pel que deies, perquè al final doncs, es deriven molts problemes de salut, no?, hi ha molts problemes crònics, m'imagino, no?
Exactament, sí.
Quin és el paper, també, de vosaltres, de les treballadores socials, no?, un cop teniu tot aquest coneixement, tota aquesta informació i l'arribada d'un cas de violència masclista, sigui a urgències o a un d'aquests serveis que explicaves?
Nosaltres el que fem és l'atenció directa, i l'atenció directa vol dir acollir aquella dona, escoltar-la, donar-li credibilitat, donar-li veu, reflexionar amb ella, no?, fer una mica d'història de la seva situació, de la seva història de violència amb ella, tot això, perquè això l'ajuda a conscienciar-se i a empoderar-se.
Clar, entendre els suports que té, no?, també, entendre... els recursos...
i inclús entendre el tipus de violència, perquè ja dic, un cop de puny, que és molt, molt horrible, és la punta de l'iceberg. Darrere, de vegades, hi ha moltes altres tipologies de violència que està visquent aquella dona. Llavors, l'ajudem a prendre consciència, d'acord? Uh-huh. Un cop que tu prens consciència que tens un problema... Sí. És possible que tinguis ganes de resoldre-ho, no? Normalment és el que pretenem, no? Quan tens consciència d'un problema. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, l'orientem sobre què podria fer, què vol sí. fer, perquè hem de respectar sempre els seus tempos, però què podria fer, quin és el camí per poder-se alliberar d'aquesta violència, o si més no, de rebre suport no? En tot aquest camí.
De tenir tota aquesta informació, tot aquest acompanyament, però no sé si també els ajudeu de manera legal, no? Amb assessorament. Són conscients, potser, dels drets que tenen?
Moltes vegades no. No són conscients. Hi ha molta població immigrada, molta dona immigrada, que clar, dintre del maltracte, sí. la seva parella també li ha dit, si em denuncies, et faran fora del país, no? Dones que no tenen papers. Elles no saben que si inicien un procés, una denúncia, no se les pot expulsar del país, per exemple, i inclús que aquest procés les pot ajudar a legalitzar la seva situació a Espanya, per exemple, no? Llavors, això no ho saben. Moltes vegades les amenacen amb... Et traurem sí. els fills, o et trauran els fills, les treballadores socials et trauran els fills. Tot el contrari, si tu ets conscient de que tens un problema i vols solucionar-lo, és la millor manera també de protegir els fills, que no hem parlat d'ells, però que també són víctimes d'aquesta violència i també pateixen per aquest tema. Llavors, no, hi ha molt desconeixement. Llavors, per exemple, quan volen posar una denúncia, sí. se'ls ha de dir on poden anar a posar-la, perquè poden anar als Mossos, poden anar al jutjat, poden anar a la policia municipal, però també han de saber que tenen dret a un advocat d'ofici i especialitzat, que a més és molt important que les acompanyi en el moment de la denúncia.
Clar.
Moltes vegades això tampoc se sap.
És habitual que, malgrat rebre tot aquest assessorament, aquesta informació, la víctima no estigui doncs, en disposició de denunciar?
Ja no és tan habitual com antigament. Ens trobem més situacions que ja donen el pas i no es tiren enrere, continuen amb tot el procés, però sí que trobem alguna dona que té dificultats perquè no està en el seu moment. Perquè, clar, denunciar la teva parella, el pare dels teus fills, que potser és el que està treballant, que tu d'alguna manera et sents protegida, no? Per aquesta persona, doncs no és tan fàcil, perquè encara estem en una societat amb moltes amb creences molt arraigades, no? De que és un fracàs, separar-te i així. Llavors, hi ha dones que tenen, necessiten, no és fàcil això, i algunes
que necessiten el seu temps, no?
Necessiten el seu temps, que hem de respectar, i bueno, la veritat és que hi ha dones que necessiten 3 i 4 i hasta 5 vegades per de denunciar, i perquè de vegades després es tiren enrere. No passa res, les assessorem també perquè hi ha serveis que poden donar suport sense que ella hagi posat una denúncia o mentre s'està convisquent amb el seu agressor, ella pot anar rebent suport psicològic, per exemple, i així d'aquesta manera anar-se empoderant i canviar el rol en aquella parella.
Entenc que un cop han entrat en contacte amb vosaltres, ja es pot considerar que la víctima està doncs, a dintre no, del sistema d'atenció, encara que no denunciï.
Sí, és molt important en aquests tipus de en aquestes problemàtiques treballar en xarxa. Clar, l'hospital forma part també de les comissions tècniques que hi ha a cada municipi i treballem també en protocols municipals. Llavors, el treball en xarxa és important. Encara que ella no vulgui denunciar, és un cas detectat que pot entrar en connexió amb serveis especialitzats, per exemple, o inclús els Mossos també tenen un grup d'atenció a la víctima o la policia municipal, que fan també un seguiment. Llavors, entren dintre de la xarxa també de serveis socials, bueno, les situacions que requereixin.
I entenc que llavors és més fàcil, no?, evitar conseqüències més greus si estàs dins d'aquest circuit, no?
D'alguna manera, en algun moment de la seva vida, és possible que es vegin preparades per sortir d'aquesta violència i llavors ja tindran professionals de referència a qui demanar ajuda o ja seran coneixedores de tota la xarxa i això evidentment les ajuda.
Perquè quins serveis hi ha més enllà també de l'hospital per ajudar aquestes dones?
Bueno, a tots els municipis hi ha serveis especialitzats. Uns són municipals, el Servei d'Atenció i Informació de les Dones de l'Ajuntament de Sabadell, per exemple, és un dels serveis que porta molts anys funcionant aquí a Sabadell i que té professionals del treball social, psicòlegs, psicòlogues, advocades, d'acord? I llavors aquest és un servei al qual poden acudir. Hi ha un altre servei que no porta tant temps, però ja són 2 o 3 anys que està treballant aquí a la ciutat, que és el CIE, que és el Servei d'Intervenció Especialitzada de la Generalitat, i aquí aquest és un servei de reparació. Aquí només treballen amb el tema de violència cap a la dona. El CIAT, per exemple, pues, ja tracta altres temes com d'igualtat, de discriminació, m'explico? Llavors, són els dos serveis més interessants, però no vull deixar de banda pues, el Col·legi d'Advocats, no? Per exemple, doncs, perquè és molt important la figura de l'advocat especialitzat, o altres serveis, no sé, com pues, els serveis del SOC, per exemple, no? Que també tenen alguns professionals que les ajuden a buscar feina. No?
Que també és, és molt important tenir aquesta autonomia, no? Per no tenir aquesta dependència econòmica també.
Clar, tota la xarxa de serveis socials és superimportant per sostenir, no? I acompanyar els educadors, pels nens.
Caldrien més recursos en aquest sentit per acompanyar aquestes dones?
Bueno, els recursos sempre va bé. Jo el que veig amb algunes dones que donen el pas és que també se senten com molt soles al principi, no? Ja no tenen a la parella, poden estar més tranquil·les, però clar, també troben a faltar la companyia, no? I se senten una mica soles i indefenses.
Llavors, clar, perquè moltes han quedat aïllades, no? També entenc en tot aquest procés.
Sí, perquè dintre del procés de violència una de les característiques és que te sols queda aïllada del teu, de la teva xarxa, no? D'amistats i de família, perquè és una de les pràctiques que fa el maltractador. Llavors, de vegades, pues, alguna associació de dones que n'hi ha, però voluntaris, no sé, jo penso que sempre podríem pensar en algun altre recurs. Hi ha alguns municipis que tenen dificultats per un allotjament d'emergència, no? Que dius, bueno, ha de sortir de casa i necessitem allotjar-la. Per aquí podria ser que manqués algun recurs.
També canvia la mirada, no? Com a societat, que moltes vegades les culpabilitzem, no? O tenim determinats estereotips. No hem parlat del perfil, però de dones maltractades, evidentment, n'hi han de molts tipus.
Sí, diguéssim que no ha d'haver-hi un perfil, Qualsevol de nosaltres podem ser una dona maltractada. Vull dir, això es dona a totes les classes socials i a totes les poblacions. Que vagi canviant la mirada, has comentat? El que sí que fem és creure-les més, a no malpensar, no? Que estan posant una denúncia perquè volen separar-se. Jo crec que aquestes idees que són així com pejoratives o negatives, jo crec que sí que estan canviant.
Per acabar, com et sents en el teu dia a dia, en la teva feina, no? I del teu equip, doncs, donant suport a aquestes dones i també en els moments complicats, no? Que potser veieu que acaben doncs, tenint recaigudes i que potser no us en sortiu. Com és? Les coses positives i negatives, no?
Has de tenir... A veure, la meva feina és una feina de suport a la persona. Treball social, el que fem és acompanyar i donar suport a la persona. Ja només per això ja és una feina enriquidora. Quan una dona no té clar el que potser tots pensem que hauria de fer, jo també em reconcilio amb ella perquè al final el que faig és respectar la seva voluntat, si no l'estaria maltractant també, no? I l'estaria victimitzant. Per tant, m'he acostumat a tolerar la meva pròpia frustració, no? Que de vegades dius, bueno, m'agradaria que hagués fet això, però no ha estat possible. Bueno, ja anem fent treball amb ella i ja ho aconseguirem. I sempre has de treure part positiva. És una feina molt maca.
Donar aquest marge, no?, que deies abans, perquè tinguin doncs, la força necessària per denunciar i per acabar doncs, amb aquest maltractament. Per acabar, vols fer doncs, alguna recomanació també per la gent que ens escolta?
Vaja, m'acabes d'agafar... No ho sé, fem tots una reflexió conjunta, no? Estem en una societat que encara li dona massa protagonisme o al domini, no? A l'home és molt hegemònica encara aquesta societat i hem d'intentar educar sobretot els nostres fills, no? Amb la igualtat i amb un món lliure de violència. És que amb la violència no es pot resoldre res ni cap a la dona ni cap a altres persones.
Doncs Mercè, amb aquest missatge posem punt i final a aquesta entrevista. Gràcies per la tasca diària. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.